Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.histocat.cat.
I ara, si voleu fer alguna pregunta sobre alguna qüestió i tal, perquè clar, hi ha molts llocs i hi ha molts escenaris per parlar, però tot vol el seu temps. I jo m'estimo més, vull dir, que si ara voleu doncs, fer alguna pregunta, doncs sí que la feu.
Si em permets que comenci, espanta una, jo mateix. Ara que parlaves del cruzar de les Moreres,
sí.
Jo me'n recordo, això és una anècdota que ens ensenya una mica en com està la nostra història, no? Jo recordo un dia que fèiem un acte, presentàvem un dels llibres, no sé si era el llibre o el documental d'en Jordi Vilbeny a Girona, al Museu del Cinema, que en un moment donat, en el torn de preguntes, s'explica una persona que en aquell moment ningú coneixia i que ara tenia entès que és un personatge, un lluitador d'aquestes èpoques, i encara ho és, que allà de peu i en públic ens explica a tothom que ell té a casa els ossos d'en Pere Quart. I que ens explica que aquests ossos que estaven a Santa Maria del Mar, etcètera, sí, que acaben sent amagats per aquest crema a Santa Maria, s'enterren en algun lloc a sota d'una escala de banda de Santa Maria del Mar i amb unes obres posteriors allò s'aixeca i ell que ell i alguns altres van rescatar-ho. Això que semblava ciència-ficció no ho sembla tant. Estem en aquest nivell de...
Sí. Miri, a veure... Hi ha una diferència respecte al que passava anys enrere. I és que, per exemple, fa uns anys, un acte com aquest no s'hagués pogut anunciar, un llibre com aquest no s'hagués pogut publicar, i llavors, doncs clar, vull dir, o sigui, això realment ha millorat. Ara, quin poder té la Generalitat? Sí, el que digui la Generalitat o el que digui el poble de Catalunya no val res davant del que diguin les Cortes de Madrid. Llavors, una de dos, o ens prenem la independència o no ens deixem. Què fa? Digui. A veure, jo el que us puc dir és que des d'instàncies oficials no cal esperar gaire i des del món acadèmic menys encara, perquè en definitiva cobren de Madrid i ningú mossega la mà que l'alimenta. Llavors, aquestes coses les fa gent que va per lliure, editors que no contemplen només els estudis de màrqueting, sinó que editen els llibres que creuen que han d'editar perquè creuen que s'han d'editar. Evidentment, interessa que hi hagi un mínim de rendibilitat. I bé, vull dir, sobre això, vull dir, Jo el que et dic és que ja s'hi està treballant. Ja s'hi està treballant. I concretament en el segon volum que sortirà abans de Sant Joan d'aquest llibre, doncs hi ha una revisió dels tòpics de la nostra història des del segle XVI fins ara. Perquè si no s'entén, vull dir, l'11 de setembre, aquella gent que va lluitar fins a morir quan s'hi calia, estaven sonats? No estaven sonats. No estaven sonats. Vull dir, aquella gent sabia molt bé el que feia. Vull dir, a més, vull dir, la majoria dels dirigents, la majoria, eren homes de negoci. Vull dir, a veure, i la gent que té calés, no se'ls juga, si no creu que pot guanyar. Perquè se'n fa les puntades, tu, i el caler és el caler, i els negocis són els negocis. I perdre l'estat representava perdre calés. I ho tenien molt clar. I la prova la tenim ara. I amb això, amb aquesta resistència sistemàtica per part de Madrid de publicar les balances fiscals. Però vull dir, sí, si està treballant, vull dir, i bueno, a banda d'això que et dic jo d'aquest segon volum que està gaire ben llestit, doncs hi ha altres treballs en marxa. Digues, digues. Sí.
L'Alfred Bosch.
Sí. A veure, no me l'he llegit. I no me l'he llegit... No me l'he llegit per una raó fonamental. A veure, l'Alfred Bosch, que del qual jo tinc referències bones i dolentes, perquè entre altres coses, vull dir, tinc referències directes, del meu fill, que l'ha tingut com professor a la Pompeu Fabra, i que diu que és un gran coneixedor de la història d'Àfrica, però en canvi ha fet un llibre sobre rutes històriques de Barcelona, editat per l'Ajuntament de Barcelona, que la veritat és que, un, és molt fluixet i que, a més, la il·lustració és nefasta, perquè et presenta una càrrega borbònica passant per sobre d'uns pobres catalanets morts o fugint, amb barretina i espardenya. Quan, en el moment de fer-se aquest llibre, que va ser fa 2 o 3 anys, tothom sabia ja que el 1714 cap defensor de Barcelona anava amb barretina i espardenya. Perquè tant la coronela, que era la milícia de la ciutat, com els regiments reglats que havia aixecat la Generalitat, era gent que anava correctíssimament uniformada segons els patrons de l'època. Cosa que ens han demostrat a bastament l'Hernández Cardona i el Francesc Rigart en els seus treballs. O sigui que no té color, i en canvi aquest encara va de sort. Mira, precisament ahir jo vaig estar parlant a la presentació del llibre aquest que abans has comentat tu, del Canari al Catà. Vaig estar parlant amb l'Hernández Cardona i em va dir que s'havia fet informàticament, s'havia fet una actualització del famós quadro de l'11 de setembre de l'Estruc, aquell que el Casanova cau ferit i hi ha tota aquella genteta per allà disparant i tot això, però que és una versió que avui en dia podríem dir romàntica, per no dir folclòrica, de l'11 de setembre, i que havien respectat l'estructura del quadro, perquè a nivell histriònic doncs funciona molt bé, però vestint tots els personatges com Déu mana. Per comentar, en Casanova de gramalla res, sinó amb l'uniforme, que a més se sap com era, perquè a partir de factures de sastres i tot això, el Francesc Rigart l'ha pogut reconstruir, perquè coneix molt bé el vestuari de l'època i sap interpretar molt bé aquestes coses, vull dir, perquè a més de dibuixar estils de sastre i abans de dedicar-se a aquestes coses, doncs li dibuixava els patrons al seu pare, o sigui, que sap molt bé com va això de les costures, i llavors a l'hora d'entendre doncs la confecció de vestits i tot això, doncs ho fa meravellosament, doncs s'ha pogut reconstruir l'uniforme de coronel en cap de la coronela que tenia el conseller en cap de la ciutat, que era el coronel de la coronela, encara que no habitualment no fos de coronel, sinó només en circumstàncies especials. Doncs dir, això s'ha pogut fer. Fa dos anys també s'hagués pogut fer. I després hi ha una altra cosa, i és que a mi no m'agrada com escriu l'Alfred Bosch. Vull dir, perquè l'Alfred Bosch fa unes novel·les històriques que estan molt ben documentades, però la documentació es menja la novel·la. La novel·la ha de ser una narració. T'hem d'explicar una història, però t'hem d'explicar una història amb personatges. I els detalls han d'anar sortint sense que ni te n'adonis. Però si t'expliquen massa coses que són divulgació, això és un llast per la narració. Llavors, a mi per això no m'agraden les novel·les històriques de l'Alfred Bosch. És una apreciació personal. Jo sé que hi ha molta gent que li agraden, vull dir, la prova està en que els llibres de l'Alfred Bosch es venen. Potser es venen perquè, com que no hi ha res més, omple un buit. Ara, per mi una novel·la històrica com Déu mana és Els tres mosqueters, que no hi ha cap discreció d'aquestes documentals. Hi ha la història que passa en el segle XVII, i és una història de personatges, i una història d'amor, i és una història d'espaces, i una història del que vulgui, però és una novel·la d'acció, i ja està. Això és el que ha de ser una novel·la. Ara, com que tenim aquesta fam, perquè se'ns ha explicat tan poques coses i trobem tan poques coses, doncs llavors fa. Sí. Exacte. Digues. Sí, 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 evidentment.
Jo crec que ja que la cosa vindré, si tu que ara ja podés fer una cara clarament i que la evidència que gran part de la gent que ens han ensenyat a la nostra de Catalunya estava per un prototip i amb una història no real. O, no sé, interpretada segons el romanticisme, segons les conveniències. Jo crec que penso que és molt important fer treball d'arxiu, com fa que ho han explicat, no sé, el senyor de Sarrià, la senyora de Sardona, per treure tot això a la llum. Si és per això, i tu creus que és fonamental fer treball d'arxiu i realment una certa directa...
És que tot és fonamental. Tot és fonamental. O sigui, s'ha de fer treball d'arxiu. S'ha de fer treball d'història de l'art. Perquè, per exemple, ens explica una història de l'art català. I què passa? No tenim renaixement. Però resulta que si et poses a buscar, el trobes. Però teòricament no el tenim. El barroc, ningú no en parla del barroc. Saltem del gòtic al modernisme. Ostres, què passa aquí? El 16, un desert. El 17, un desert. El 18, amb tot el que es va haver de reconstruir, un desert. I a veure, a Barcelona, més o menys que s'aguantessin bé, va quedar la tercera part dels edificis. La resta, o arrenats del tot, o per tirar-los a terra. O sigui que després ha de construir molt. I el 19 fins al modernisme no es fa res que sigui interessant? Per favor. Llavors, vas buscant una mica, no cal que et prenguis la closca, i trobes un barroc molt auster, comparat amb el barroc d'altres llocs, però un barroc molt interessant, sobretot amb arquitectura, amb escultura i amb pintura, trobes menys coses, perquè moltes coses s'han cremat. Perquè, clar, tota la imatgeria que representava personatges contraris als Borbons a la foguera. Llavors, fum i cendra. Ara, la pedra que costa més de cremar aguanta. I per aquí en trobes per tornar i per vendre. I llavors, un país que construeix el que s'ha construït a Catalunya al segle XVII, al segle XVIII i al segle XVI, no és un país en decadència. Però en absolut, no pot ser un país en decadència un país que troba els recursos per construir amb pedra picada el que es va fer a Catalunya el 16, el 17 i el 18. I que no hi estigui d'acord amb el demà. O sigui que hi ha molta feina a fer i evidentment hi ha bastanta gent que hi està treballant. Alguns fins i tot des de dins de l'acadèmia.